El viatge de la idea a la plasmació artística pot assumir tantes formes com creadors. Una idea, per exemple, pot mutar en quadre, en poema, en imatge, en relat, en novel·la o en cançó. De fet, la creació literària i la musical tenen fronteres tan invisibles que sovint habiten espais compartits. Són vies paral·leles amb l'habilitat de trobar-se no només a l'infinit. De vegades, la música, quan ha necessitat expressar-se més enllà del pentagrama, ha buscat el concurs de la literatura, ja sigui en forma de memòries, de reflexions, de biografies o de cançoners reelaborats. Les pàgines que millor sonen. Avui a Ciutat Maragda parlem de llibres musicals en companyia de l'editor Julián Viñuales, malhome en lletra ferit, de la crítica musical Marta Salicru i, com sempre, del Jordi Puntí. I el Joan Lluís Lluís ens oferirà una visió alternativa de l'obra de Jules Verne. Avui, des de la Jukebox, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Per sentire una canzone con te ed averti solamente per me, il mio braccio ti darò e con me ti porterò in un piccolo e nascosto caffè. C'è la macchina dei dischi che va, tanta musica per noi suonerà.
I obrim avui saludant la Marta Salicru, benvinguda.
Hola.
El Julián Viñuales, què tal?
Hola.
I el Jordi Puntí, com anem?
Com esteu?
Ben tornat, per cert.
Igualment, ben retrobat.
Sí, ben retrobat, exacte. Sessió musical, ho dèiem abans, que avui volia arrencar saludant i celebrant el... Vaja, el naixement, anava a dir, no és un nounat, ja té, no? És uns quants mesos, l'any passat, si més no, a Cultrum, Libros del Cultrum, aquesta editorial del Julián Viñuales, que d'entrada expliquem que Cultrum és un instrument de percussió que té una certa mística, fins i tot, no?
Sí, sí, sí. De fet, és el timbal que fan servir els xamans maputxes... Tres del Foc, és un instrument ben curiós, que té, bé, té la raó de ser és que et dona nom a una obra, per a mi, fonamental d'un músic argentí, el Dino Saluzzi, que ha vingut per aquí, ha estat per aquí moltes vegades i vaja, que he seguit molt de prop, i és alhora també té a veure amb els meus orígens com a antropòleg i arqueòleg, que fan que, en fi, sempre hagi tingut aquesta mena com de fetichisme per aquesta mena d'instruments, i a més sóc un percussionista frustrat, o sigui que... De fet, de tot aquest còctel prové la tria del nom.
També ets una... En fi, la teva carrera, diguem-ne, editorial lligada a la música és també dilatada, no? I aquí ja la intenció és de publicar tot tipus de memòries, biografies, cançoners, assaig musical, no? I en un mercat, no sé si diries un mercat com és l'editorial, el mercat musical, si més no el sector musical, tu creus que ha estat en aquest país tradicionalment descuidat? O...
Jo m'atreviria a afirmar que efectivament és així. El que passa és que sobta també veure com en aquests moments potser hi ha més segells que mai, diguem-ne, potser no dedicats exclusivament encara a la publicació de música únicament, però sí que hi ha molts companys com Contra, en parlàvem ara fa uns moments, o fins i tot gent que fa intervencions esporàdiques com la pròpia Blacky Books o altres companys que estan fent una tasca fantàstica. I jo crec que això és una molt bona prova, és molt simptomàtic de que realment hi havia un mercat diguem-ne, explotar. En fi, quina expressió més terrible, però si més no, és veritat que sí que hi havia una certa, una demanda una mica desatesa, no? En aquest sentit penso, i la veritat és que és un privilegi poder tornar a fer-ho en aquesta segona reencarnació com a editor independent.
T'ho agrairan molt, exacte, t'ho agrairan molt. Una expressió que a mi m'agrada molt que fa servir és lectors audòfils, no? És
a dir, audiòfils, sí.
Exacte, aquesta arqueologia per lectors audiòfils, que per tant són els que et seguiran. En tots aquests títols, en fi, ja en parlarem, Johnny Cash, hi ha Billie Holiday, unes memòries corals, també les memòries, l'autobiografia Nina Simone, i un llibre que també porta el Jordi, del considerat millor crític de la història del rock, millor, més salvatge, més polèmic, potser fins i tot controvertit, estem parlant de Lester Banks, no?
Sí, la veritat és que ha estat una gran sort poder començar... Podem ser del projecte amb aquesta obra, que us haig de fer una petita confessió. És una obra que havia comprat ja en dues ocasions i havia estat incapaç de poder editar. De fet, quan vaig anar a veure la gent literària, se'm va quedar mirant pensant, però tu t'has de tenir bé. I finalment ha estat possible. La veritat és que l'Ignasi i Julià ha fet una tasca brutal amb la traducció, que no era gens fàcil. Ens hi hem estat molt de temps. El Grill Marcus també ens va ajudar moltíssim amb coses que són veritablement pràcticament indescifrables. imparables, i però vaja, amb la paraula del, i l'ajut de la col·laboració del Grill, hem estat capaços finalment de tirar-ho endavant i n'estem contentíssims. És un projecte on estic d'alguna manera fugint del que era la primera línia, diguem-ne, més comercial en el front de publicacions musicals. Estic fent, com deia en el meu pamflet, una mica d'arqueologia, que és que el que justament buscant aquelles coses que sempre havia volgut publicar, però vaja, publicacions potser que estan als catàlegs dels backlists dels anys 60 i 70 de moltes de les grans editorials que d'alguna manera he seguit sempre, i és una sort, doncs vaja, haver començat amb això, que és per molts, suposo que el Jordi també estarà d'acord, és potser la Bíblia, o sigui, si més no, hi ha gent que, bueno, que ha arribat a afirmar que es tracta potser dels inicis de la crítica musical rockera, no?
Sí, és que jo crec que té un element important fundacional, aquest llibre, no? Diguem-ne el títol, per cert, que és que el títol ja és també una declaració de principis en si mateixa, no? Reacciones psicòtiques i mierda de carburador, i m'agrada molt una cosa que diu el subtítol, que és rock a la literatura i literatura al rock, que està molt bé, perquè més aviat la sensació sempre ha sigut que eren mons paral·lels, però que no es barrejaven, i que, en canvi, jo crec que en aquest llibre hi ha una cosa que és molt important, i no sé si tu, Martí, estaràs d'acord, que és que el crític, per primera vegada, és protagonista, o sigui, es posa en el centre, i és el que feia Lester Banks, no? Es posava en el centre de la història, o sigui, era important el grup que anava a veure, el disc que escoltava, però sobretot era important ell, no? Una mica en la línia Gonzo del Hunter Thompson, però aplicada a la música, i sobretot amb un desvergonyiment total, o sigui, que no li feia vergonya criticar gent que era reconeguda i famosa, i no només això, sinó que jo crec que quan ho feia, d'alguna manera ajudava a tothom a caure del pedestal una mica, no?
Això, ara que explicaves això, per exemple, m'has fet pensar en quan la Caitlin Moran, que doncs ella va començar la seva carrera com a periodista musical molt, molt jove, com a una noia adolescent a la qual li va costar molt que se la prengués seriosament, i just també tenia aquesta manera d'abordar, diguem que era tendència, no?, també a principis dels 80, aquesta posar-se en el centre, i una mica lligat amb això, i també em ve al cap amb quan la Caitlin Moran va venir al primera persona. Jo no sé si també coincidiu amb això, però tinc la sensació que en un moment en què el mercat musical, doncs, econòmicament és evident que va viure temps millors, no? Ja sabem tots com els nous consums de la música han fet que la davallada de la venda de discos hagi caigut en picat. Trobo que hi ha molt de bas comunicant entre música i literatura. Hi ha molts músics, molts autors de cançons que s'estan passant a la literatura. Un gènere que d'alguna manera no els és estrany, perquè, clar, quan escrius cançons, i moltes vegades sovint les cançons tenen un element testimonial que és a dir, no, el pas d'aquí a la memòria és relativament còmode, i tinc la sensació que potser en el fons també hi ha alguna lectura econòmica en el fons de que música i llibres estiguin tan vives ara mateix, no? que estem els lectors de llibres musicals estem visquent una temporada d'autèntic festí cultural i de FOMO, no? Que en diem ara. O sigui, jo realment no dono a l'abast de llegir tot. Tinc el del Lester Banks de Cultrum, el tinc a la tauleta de nit des que es va publicar, i encara no l'he pogut abordar, perquè realment es publiquen tantes coses interessants que costa estar, llegir-s'ho tot.
Baixa el ritme, Julián, que no.
Pobre de mi, jo no, em faig un al mes, però bueno. No, però sí que és una grandíssima sort poder, diguem-ne, gaudir d'aquesta petita finestra d'oportunitats, i és un moment molt dolç per tots plegats, penso.
Jo crec que hi ha un parell de coses aquí que són interessants. Una és la qüestió generacional. Penso que ara aquesta generació que va tenir èxit, no?, i veig que tu portes el llibre del Brett Anderson, del Sweat, i tants d'altres, és una generació que va ser, diguem-ne, culturitzada encara amb uns referents molt literaris, molt sovint les lectures d'escola eren lectures com Albert Camus, com Sartre, i que, per tant, tenien un bagatge inicial molt potent, que venien d'això. I no sé si avui dia els músics joves estan... Segurament hi ha de tot, eh? Però no sé si estan en el mateix registre. Això per una banda. I tornant a lo del Lester Bangs, sí que volia explicar una cosa que jo crec que és important per entendre aquest desvergonyiment, i és la proximitat amb els músics, en el sentit que a vegades tinc la impressió, per exemple, aquí, i que la gent té una certa reverència excessiva pel músic. I, en canvi, per exemple, a Anglaterra, i fins i tot a l'escena de Nova York dels anys 70, 80, què passava? Els músics i els crítics es trobaven constantment als concerts. Els mateixos músics anaven als concerts d'altres músics. Per tant, hi havia sempre una proximitat que podia ser amistosa o no, però jo crec que facilitava molt aquesta manera de parlar i d'explicar-te, de dir-li les coses a la cara per entendre'ns, no? I que no fes por en el crític de, bueno, doncs d'això, de baixar a l'arena i començar a criticar fortament. I penso que això, a vegades, aquí havia faltat. La impressió és que era, hi havia una distància, no sé.
És curiós perquè hi ha un cert paral·lelisme també entre, diguem, el que seria la figura de l'editor, als Estats Units, per exemple, que té un rol molt més intervencionista i que acompanya, clar, també els escriptors durant el procés de creació, en vez del que estem acostumats a tenir aquí, o potser mirem amb molta més reverència la figura del crític, deixant de banda dels músics, i es produeix un fenomen ben curiós aquí. El Lester és potser l'exemple més paradigmàtic, sí, no? d'aquest canvi, diguem-ne.
Clar, aquí jo penso en les revistes. Jo vaig començar a llegir crítica musical no sé, als 17, 18 anys, amb revistes com el Popular 1, hi havia en aquell moment, Ruta 66, el Rock Deluxe,
totes les tres continuen en actiu.
Popular 1 encara existeix, veus? Hosti, veus? Aquesta ja l'havia perdut, i el Ruta també existeix.
Sí,
encara.
I amb bona forma.
Clar, jo continuo llegint el Rock Deluxe, això sí, però diguem-ne, i veies uns crítics allà que al principi, sobretot quan ja et dic, quan jo tenia 20, d'això estem parlant fa 30 anys, que eren com poc agosarats i de cop es van com deixar anar, i crec que té a veure amb aquest crític, amb el Lester Bangs i amb aquesta manera de fer, probablement llegint la crítica que feien els anglesos, el New Music, l'Express, no? I que curiosament no existeix, ja em sembla, com a revista, oi?
Ara és només portal online.
Clar.
Sí, 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 sí,
a mi, precisament, veus, la meva trajectòria és com a lectora de premsa musical convertida en periodista musical, és completament a la inversa. O sigui, jo començo a consumir premsa, clar, musical als anys 90, i em trobo precisament que el que és la tendència és que el crític es presenti com el malic del món, i és des de la seva subjectivitat que, doncs, en un moment, quan, doncs, jo era una lectora molt amb molt poca experiència, diguem que aprenia per dogma de fe, i en un procés d'adquisició d'un sentit crític, vaig veient que a mi no és el tipus de periodisme musical que m'interessa més, i que és del que jo m'he distanciat com a periodista, que és posar el focus en l'artista i no en el periodista que escriu. I per tant, o sigui, tot i que aprecio, no?, veure aquest prisma, i òbviament, doncs, l'obra de Lester Bangs, i Lester Bangs com a personatge és una figura de referència, però a mi personalment, com a lectora i com a periodista, m'agrada més, diguem, que això, que no m'agrada tant que el periodista es posi... se senti més artista que músic.
Bueno, és que també depèn dels periodistes, no? Depèn dels noms. També és veritat que hi ha una cosa, i és que el periodisme musical ha sigut essencialment masculí, i per tant, molt sovint amb un to molt...
Fatxenda.
Sí, fatxenda i micromasclista, si vols,
sí,
o no, sense micro, diguem-ne, no? Vull dir que hi ha hagut... Sí, és així. Per tant, jo entenc molt bé la teva mirada. I jo, a mi em passava... O sigui, ara, aquí, per exemple, l'Ignacio Julià fa la traducció. A mi les cròniques que feia l'Ignacio Julià m'encantaven, perquè fins i tot arribava a escoltar música que no m'interessava especialment perquè ell la recomanava, no?
Però és molt curiós veure com, sobretot en el... i perdoneu que sigui tan autorreferencial, en el cas del Lester, sí que és curiós veure com el crític també esdevé alhora un company més, és a dir, no hi ha aquesta, diguem-ne, aquesta frontera entre l'artista i el crític, i surten a la llum, doncs, tota aquesta mena de vivències comunes, doncs, amb els clars o les converses amb el propi Lurid. És a dir, és curiós veure com el crític arriba a convertir-se a vegades fins i tot en una mena de consultor per l'artista i acaba influint realment d'una manera potser insospitada en l'obra i en la manera de treballar dels músics. També és...
Home, això també, o sigui, amb un altre dels títols de referència, veig que el Jordi té aquí sobre els rastros de Carmín del Grail Marcus, però l'altre títol de referència quan parlem del punk seria l'England's Dreaming del John Savage, sí. I precisament la manera com aborda el John Savage el seu retrat d'aquesta Anglaterra dels Sex Pistols i del punk és precisament des de l'interior, no? Des d'una persona que realment ell està en aquest moment zero del punk, ell es creu el discurs de que jo puc fer el meu propi fanzine, jo puc ser la veu que necessita la meva generació perquè arribi a una premsa que ara mateix li té vetada, i és a dir, aquest element d'estar des de l'interior és supervaluós.
Jo estava pensant què passaria si a la literatura hi hagués un crític literari com el Lester Bang. Ah. Que entrés a fons i que fos capaç de fer... O sigui, cada vegada que hi ha hagut algú així, no dic el crític que s'ho carrega tot, que això n'hi ha. No, el crític que és capaç de ficar-se també ell dintre de la pell del llibre, d'explicar, diguem-ne, les seves reaccions com a lector i això, no? I crec que no funcionaria, o sigui, crec que seria molt difícil per una qüestió simplement de distància, aquesta reverència que deia. Que, en canvi, penso que la música, com que és una cosa molt més popular, ens permet accedir molt més fàcilment.
No, i a més, el Lester Banks tampoc tenia problemes per criticar veritables, no?, estructures al cànon, diguem-ne. I això, tu deies Lou Reed, però, en fi, Kraftwerk, Coltrane... Allà,
el Bowie, no? El mateix Bowie.
El Bowie, exacte, sí. No? Vull dir que...
Sobre això, i mireu que penseu que és un llibre que no venia amb el cap pensar-hi i ha sigut xerrant que m'ha sorgit, però torno un moment aquesta segona obra que crec, almenys és la segona que es va publicar en català i castellà, de la Caitlin Moran, que es diu Com ser una noia, i en que és una novel·la o diguem que és unes memòries disfressades de novel·la, però on ella parla de retratar els inicis de la seva carrera com a periodista musical, i precisament té molt de... la sexualitat té molt a veure, no? És a dir, sí. Ella arriba a ficar-se tant a dins d'aquesta escena que no té cap problema en relatar ficcionalitzat i sense dir noms, doncs, aquesta tensió que ella pateix com a dona i com a periodista entre doncs, ser presa seriosament com una crítica o tillada de grup, i com si diguéssim, i em sembla, doncs, això una manera de ficar-s'hi de cap super, super transgressora també.
Anagrama, crec que la va publicar, sí. En aquest cas, Caitlin Moran. Volia també parlar d'una altra aproximació, d'una altra narrativa musical, una altra manera d'aproximar-se a la música, en aquest cas, en primera persona. The love of love is in your eyes. The love your smile can disguise. Estem sentint, efectivament, Nina Simone, l'autobiografia de les memòries. Crec que són, Julián, l'any 91, no?, que va donar per definitivament tancada l'edició de...
Exacte.
No pas la teva, no em miris així. No, sobretot una cosa que m'ha agradat molt i que m'ha cridat molt l'atenció és la manera com inicialment la presenta en una... No, el tòpic, la classificada sovint com a gran dama del jazz, i diu, no, cantant de folk, no?, i reivindica aquesta condició.
Sí, sí, sí. De fet ella mai es va sentir gaire còmoda amb aquesta mena de diguem-ne, d'etiqueta, i de fet hi ha un concepte ben interessant del que em parla també el Dave Marsh, en aquesta mena d'introducció. Parla de fet de la figura del freedom singer, no? que és una mena potser el concepte s'assembla molt al concepte del que nosaltres entendríem per cantautor, però que crec que és l'etiqueta amb la que ella es va sentir molt, molt més còmoda i que d'alguna manera també explica i il·lustra doncs, el que és la seva aproximació a la música d'una manera molt més transversal. Ella, de fet, a partir de les seves arrels, diguem-ne, i de l'explotació que en fa la seva mare, que és una fonamentalista terrible, que l'arrossega per totes les esglésies del comtat on va créixer, doncs, clar, té el background que té, no?, diguem-ne, de música sacra i popular afroamericana, però justament defugint, bueno, mirant de fugir d'això, doncs mira de diguem-ne, d'endinsar-se en altres músiques també de l'època que no és fins que es produeix, diguem-ne, aquell moment tan traumàtic a la seva carrera com a concertista, que és quan la rebutgen després d'haver passat per la Júlia al Conservatori de Filadèlfia, que se n'adona que té l'oportunitat, ara sí que un cop se n'ha, diguem-ne, lliurat d'una certa obligació de fer carrera com a concertista clàssica, de dinsar-se totes aquestes altres músiques que vol d'alguna manera explorar, i vull dir que és un moment molt interessant en la seva carrera. No sé si amb això...
Sí, no.
I em sembla que m'he enrotllat com una persiana, perdoneu.
A mi m'agrada... M'interessa molt com sovint molts músics s'han de revelar, com si diguéssim, o els costa molt ser entesos de la manera com volen ser, o sigui, com moltes vegades hi ha malentesos respecte a la seva manera d'abordar la música o de ser artistes, no? I... aquí voldria mencionar un altre títol que tenia ganes de parlar, era la xica del grupo, les memòries de Kim Gordon, de Sonic Youth, com precisament aquest títol de la xica del grupo fa referència a la seva denúncia constant de com al llarg de la seva carrera sovint, tot i formar part d'un grup, d'una escena... poc mercantilitzada, d'una escena molt underground, tot i això, no havia pogut resistir-se no havia pogut evitar que se l'encasellés amb el cliché de, doncs això, que era la noia del grup i que doncs els fotògrafs dels concerts farien la foto des dels seus peus perquè d'aquesta manera doncs la noia guapa sempre quedava millor a la crònica. I trobo que d'alguna manera la Nina Simone, aquesta recorregut que fa ella de reivindicar-se, doncs això, com a activista de la lluita pels drets civils nord-americana a través de la música, és alguna cosa que li costa que s'entengui que és això, i fins i tot doncs ha de marxar a Jamaica, bé, diguem que s'acaba aquest autosabotatge, no?, que ella mateixa es fa. Trobo que també té alguna cosa a veure amb aquesta manera de lluitar perquè se t'entengui, i que penso també que potser les artistes dones doncs tenen unes dificultats afegides, no?, en que se'ls entengui bé el que són. Who's next? Who's next? Always the ones that you least expect. They seem so strong. It turned out she wanted more all along. And each time I hear who's to part, I examine my heart.
És ben curiós perquè ara que abans citaves la Caitlin Moran, i en un dels llibres que jo portava també, que és l'últim llibre de Tracy Thorn, que es diu Otro Planeta, no?, que l'acaba de publicar fa realment poc Alpha Decay, i amb un subtítol que és Memòries d'un adolescent en el extraradio. Aquest ja és el tercer llibre que escriu la Tracy Thorn, i per tant en aquest es dedica més a parlar de la seva adolescència i de com va créixer, el món en el qual va créixer per poder arribar a ser una de les dels dos integrants, per entendre's, d'Everything But a Girl, però abans també de les Marine Girls i també com a cantant en solitari, no? I dedica bastantes pàgines a parlar d'aquesta relació amb la Caitlin Moran, per exemple, i amb la Viv Albertine.
L'altre llibre que portava també.
I a parlar d'aquesta situació de les dones que canten, dels seus referents, perquè inicialment els seus referents eren sobretot femenins, per exemple Debbie Harry amb els Blondie, o per exemple Chrissie Hynde, no?, amb els Pretenders. I recordo que explica... hi ha tota una disquisició al voltant del llibre de la Chrissy Hynde, que tu potser vas editar tu?
Sí, amb el Paso.
Amb el Paso, eh? Exacte. Que són unes memòries també, i que són unes memòries una mica en la línia de les de la Nina Simone, si vols, que són unes memòries molt a repel de l'èxit, no? I on la Chrissy Hynde fa una confessió, que és que en algun moment declara que li va agradar que la violessin. No era ben bé una violació, sinó que era l'acceptació d'un rotllo que ella en el fons no volia, però que això li permetia ser més coneguda i tenir, per tant, una presència més forta dintre de l'escena musical. I la Tracy Thorn, d'alguna manera, no li acaba de retreure, però li diu, jo entenc, en el moment en què tu vas créixer com a música, la Chrissy Hynde és 10 o 12 anys més gran, per tant, ja és una altra generació. A més, en un món tan masculí i tan, no només masculí, sinó, diguem-ne, carregat d'adrenalina masculina, diguem-ho, de Motards, no?, d'aquest món així, a ella, allò, d'alguna manera, li anava bé per tirar endavant emocionalment, no? Però, en canvi, des del punt de vista de la Tracy Thorn, 10 anys més tard, on les dones ja, diguem-ne, han passat això que tu dius, la xica del grupo, doncs, és, evidentment, costa molt més d'entendre.
Sí, sí. És un passatge particularment dur.
De fet, va rebre molta crítica. Quan va sortir el llibre a Anglaterra, se la van carregar molt, dient, escolta, estàs d'alguna manera estàs positivant el fet que patissis una violació, no? Tot i que ella no parla mai de violació, però si no parla com d'una...
Sí, sembla com una mena de ritual iniciàtic, sí, per entrar aquella, exacte, mena de... No recordo si són els Hells Angels o quin...
No me'n recordo, un grup d'aquests, però... de Motards, sí, sí.
Sí, sí, de fet no està narrat com si fos una... En fi, des de la perspectiva, imagino, de la víctima. És una aproximació ben curiosa, també, però en fi... no desconeixia que se'n parlés en el llibre de la Tracy.
Sí.
Et referies concretament al...
A l'últim, aquest altre planeta. Aquest. Sí, sí. No, i que és, ja que hi som, la Tracy Thorn ha publicat 3 llibres, i aquest és potser el més personal i al mateix temps on reconeix més les, per exemple, totes les lectures que fa d'infantesa i d'adolescència, i com de mica en mica ella va acostant-se al punk i al mateix temps distanciant-se'n. Però, en canvi, a mi em sembla molt més interessant un altre llibre que aquí no s'ha traduït, que és el Bedsit Disco Queen, que en realitat allà sí que explica tot el procés de creixements dins de la música i les filiacions musicals amb els primers grups, fins que acaba coneixent Ben Watt, no?
Aquí, en la mateixa estela, hi ha el Mañanas Negras como el Carbón, la memòria del Brett Anderson, que, tot i que encara no he arribat, em queden algunes pàgines per arribar al final, just acaba en el moment en què Suede comencen a fer-se famosos, cosa que em sembla una proposta interessant, perquè diguem que sovint, moltes vegades, clar, en el moment en què un artista doncs això arriba a aconseguir cert reconeixement, és el moment a partir del qual la seva història és pública i que, qui més qui menys, es pot rastrejar, no? Segurament, i és precisament aquesta prehistòria, el moment en, doncs això, com la persona es va convertint en aquesta estrella del pop, el procés que desconeixem, i que hi ha, doncs, precisament, no?, moltes vegades la música té molt d'educació sentimental, no? I, clar, narrar aquest procés, aquesta educació sentimental durant l'adolescència, em sembla molt interessant, molt valuós, i a més en què fins i tot els que no, doncs, això, que no estem a sobre els escenaris, segurament ens hi veiem d'alguna manera reflectits, no?, per la manera com aquestes persones que potser hem seguit com a músics, de fet, el seu recorregut, la seva trajectòria a l'hora d'enamorar-se de la música, com els mateixos melòmens, que en som lectors de memòries, doncs també hem fet.
que se n'està preparant el segon lliurament. I és una cosa molt més convencional, no li vull fer l'espoiler al Didac, però que estan fent una molt bona tasca, també.
De tota manera, ara que deies, veus, és molt curiós com comprovar que, en realitat, la gent que és capaç d'escriure bones lletres també són capaços d'escriure bé bons llibres, no? I que hi ha... O sigui, és una qüestió de pensament, de saber conduir el teu pensament, ja sigui amb la música, ja sigui amb les lletres, perquè la Tracy Thorn, ja dic, hi ha molts moments que escriu molt i molt bé, que és capaç de construir paràgrafs que són d'una gran qualitat literària. I penso en el Jarvis Cocker, també, no? Que és un altre que, quan ha escrit o quan escriu, a vegades fins i tot fent crítica literària, recordo que vaig llegir una entrevista amb un escriptor, era una persona que tenia una gran capacitat. Penso que s'hi podria haver dedicat perfectament a la literatura, no?, també.
Precisament una altra novetat editorial en aquesta línia i que a més és un artista que geogràficament la tenim més a prop és el debut de la Cristina Rosenbinge, que us el recomano moltíssim, perquè té aquesta forma que per exemple Columna ha estat aplicant amb alguns autors del pop català, no? David Caravent ha editat també en aquest format o també Roger Masques, tenir les cançons soners, és a dir, lletres de cançons, i d'alguna manera que hi hagi com un comentari fet per l'autor d'aquestes cançons. En el cas de la Cristina Rosenbinge, ella explica com, tot i considerar que no té bona memòria, d'alguna manera se n'adona que el moment previ al sorgiment d'una cançó li queda gravat a foc. És a dir, que d'alguna manera això és tan important per ella que sí que són records que té claríssim. I això, li ha, més alguna ajuda d'algun dietari, li ha ajudat a realitzar una mena de, doncs això, de reculls autobiogràfics en els quals et situa en el context de cada un dels seus discos que ha anat publicant. I la veritat és que us ho recomano moltíssim. A sobre, a la part del final, hi ha un assaig en el qual, doncs, ella raona, no?, o elucubra sobre el procés creatiu, no?, sobre el procés de reflexiona, doncs, sobre el procés de crear cançons, i precisament posa el dit a la nafra en això de com de difícil és fer cançons en realitat, és a dir, l'economia del llenguatge a la qual t'obliga, com la de la poesia, no? I per exemple, doncs, també reivindica el Nobel a Dylan precisament per la dificultat que té l'escriptura de cançons. És a dir, que partint d'aquesta idea que podem entendre que escriure bones lletres de cançons és molt difícil, en realitat potser després escriure una narrativa biogràfica, periodística, que pot ser que no necessàriament ha d'estar especialment ornamentada, com si diguéssim, diguem que pot semblar fins i tot fàcil, d'alguna manera.
Sí, això em fas pensar amb els anys 90, recordo que la MTV... El canal MTV va crear aquella cosa de l'Unplugged, no? Que eren els concerts en directe, sense, diguem-ne, amb guitarra acústica, més de tipus acústic. I la cadena competitiva, que era VH1, va crear una sèrie de concerts també que es deia Storytelling, que el que feien era que el músic, abans de tocar cada cançó, explicava d'on sorgien les cançons, l'origen. I això era, a vegades era molt interessant.
I a vegades no ho era gent.
Te n'adonaves que no hi havia cap... Que al darrere no hi havia res, perquè aquesta és l'altra. A vegades els músics, això sembla que grans cançons, i de fet els Beatles ho havien explicat molt, grans cançons que hem sentit mil vegades i que les hem cantat, les han compost amb 15 minuts o amb 10 minuts, perquè els hi ha sortit la tonada, i la lletra, doncs mira, d'aquella manera ha anat sortint, no? I era, me recordo, ara no puc posar exemples concrets, però recordo que era fascinant. Era un tema, a mi m'interessava molt la idea de la narrativa, de vincular la narrativa a la música, no? I veure, doncs, músics que eren capaços, efectivament, abans de cada cançó, explicar-te d'on venia, si hi havia una referència personal. En el fons, molt com podries estar intentant explicar, entre cometes, una poesia, no? I, en canvi, n'hi havia d'altres que no.
Clar,
no?
En el cas, per exemple, dels Beatles, diguem que la revolució no la van fer amb les lletres, que era, efectivament, d'una màxima...
Home, n'hi ha algunes, que
sí,
són maques, però
la
no...
Segona,
que són
bones, primera, però no. La primera part, diguem, no? Les primers molts anys són d'una gran simplicitat, no? I el que deia la Marta també m'ha vingut al cap un llibre que és un dels que portava avui, que és El procés a la inversa, no? Són el The Flame, que va editar també entre nosaltres a Leonard Cohen Salamandra fa uns quants mesos, on són, en molts casos, textos pòstums, que neixen com a poesia, no? El seu fill Adam Cohen explica a l'inici, jo crec que molta, un punt de mitologia també, no? Explica primer que el seu pare es considera sobretot poeta, després hi haurà qui discrepi o qui pensi que, però que sobretot era la seva vocació, la poesia, i explica, diu, jo quan era petit i per exemple li demanava diners per llaminadures, em deia, busca les butxaques, i jo buscava les butxaques i em trobava paperets plens de versos, i quan ja era més gran li demanava si tenia una ampolla de tequila, em deia, vés a la nevera, i al congelador em trobava textos, i a tot arreu em trobava textos, perquè el meu pare a tot arreu anava a escriure amb tovallons, restaurants, i tot això anava a escriure. I aleshores aquest The Flame, aquesta llama, va recopilant en edició bilingüe doncs, tots aquests textos, també de manera facsimilar alguns d'aquests quaderns, també, per exemple, el discurs d'acceptació del príncep de les lletres, no? del premi. Per tant, és un cas també reivindicat i reivindicable com a escriptura poètica, i després al marge doncs, a tota de la mitologia de Cohen, de, no sé si tu t'ha tocat a la teva carrera editorial, diguem, de transitar-lo també.
And who by a fire, who by a water, who in the sunshine, who in the night time.
Doncs hem de fer una confessió, perquè estem treballant en el cançoner.
Veus?
Justament perquè no s'ha publicat ni en anglès íntegrament sencer. I estem mirant de reunir tota l'obra lírica en aquest moment per fer-ne l'edició bilingüe.
Perquè de Dylan sí que ho vas fer.
De Dylan ho vaig fer en dues ocasions. I el cas del Cony, sí que hi ha hagut edicions, diguem-ne, parcials del poemari, d'algunes cançons, però no hi ha, diguem-ne, l'obra lírica sencera. I que, vaja, és un projecte faraònic, també.
Ambiciós.
Sí. I, a més, també s'escau... jo crec que també és hora de fer una nova traducció de les cançons... amb tots els meus respectes per l'Alberto Manzano, amb qui hem treballat durant molt de temps, però vaja, que és un projecte en el que de fet estic treballant des d'aquí a fa uns mesos i que si tot va bé espero que per l'any vinent ho puguem tastar tots plegats.
Que bé, l'hem tret un anunci que n'esperava.
Ja veus, proporcionat amb una vista. Sí.
De fet, a més, abans quan parlàveu del Premi Nobel a Bob Dylan, jo em vaig estar molt content que quan li van donar hi va haver, me'n recordo, bastanta polèmica i hi havia gent que deia que no tenia cap sentit i tal. Jo crec que tenia sentit i que, a més, per mi era donar-li al Bob Dylan era com si li estiguessin donant també al Lou Reed i al Leonard Cohen i fins i tot a la Patti Smith, no? Que són gent que amb un corpus, diguem-ne, creatiu molt important, molt gran, que realment ha acabat donant forma, ja sigui a través de la música, però també, evidentment, a través de les lletres, a un imaginari que tenim i que forma part, igual que formen part, doncs, molts altres autors, no?
I en aquesta estela també es podria incloure el Pulitzer a Kendrick Lamar, el primer raper que...
Això no ho sabia.
Sí, l'anterior edició, sí, és a dir, clar, i a més amb la manera com està emparentat el hip-hop amb la poesia, no? Molt més que les cançons de cantautor per qüestions de ritme i tal, doncs... És a dir, autors, sapigueu que els músics ja estan aquí per dispar-vos els premis.
Sí que era hora d'oxigenar una mica el cànon, també, no? I de fer que... És curiós com, per exemple, la poesia trobadoresca, que té també els seus orígens en la música popular, tingui el reconeixement que tingui en la història de la literatura, i, en canvi, el Nobel... o el cas de la Mar també hagin estat ficats a de polèmiques, penso que estèrils i totalment ridícules, però a mi de fet em va causar molts problemes el tema del Nobel, fins i tot amb el meu company de taula, amb el Malcolm, amb qui no hi havia manera de posar-se d'acord, no? Ell pensava que reconèixer, diguem-ne, amb un Nobel, doncs la tasca d'un cantautor com en Dylan era una autèntica aberració.
Home, llavors, jo també diria, si cada any donessin un premi a un músic, diria no, però un cop cada 10-15 anys em sembla normal.
De totes maneres, la llista de polèmiques pel Nobel de Literatura, vaja, jo crec que hi ha casos més escandalosos i recordem que Churchill el va guanyar pels seus discursos, vull dir que també podríem impugnar la poesia dels discursos. Sí, que hi ha un punt de... No?
O Dario Fo, si l'any que va guanyar Dario Fo com a autor teatral, bueno, era, evidentment que és important i és interessant, però penses, si has de premiar un autor teatral, potser en trobarem 20 més bons, no? Per mi,
Sí. Un altre fil que crec que podríem estirar i que també doncs, us el faig així a partir d'aquest debut de la Cristina Rosenvinge, i és que hi ha un moment que ella protesta, com si diguéssim, diguem que ella afirma que ella canta la seva vida, jo canto mi vida però no la cuento. I penso que molts músics podrien sentir-se identificats amb aquesta frase, és a dir, en el moment en què tu fas les lletres de les cançons, sabem que doncs, moltíssimes vegades estan alimentades de vivències personals, però alhora ho estan fet amb una sèrie de codis i de llicències que permeten als artistes doncs, mantenir certa intimitat. Clar, això en el moment en el que et llances a l'autobiografia ja és molt més difícil de mantenir aquesta intimitat.
El que passa que també amb les autobiografies, els que som així bollers de mena i ens agraden dinsar-se les memòries dels artistes, també has d'anar de puntetes perquè t'expliquen el que volen.
Exacte.
Aleshores és molt necessari sempre fer una mica aquesta mena d'exercici de contrapunt i agafar les biografies diguem-ne desautoritzades.
O en aquest sentit, un altre llibre, jo torno a fer sonar el cultrum, un altre llibre interessant és el de Julia Blackburn, perquè efectivament el que agafa amb Billie Holiday és a partir de 150 entrevistes, no? Compilar, és a dir, és una biografia coral.
So lonely, for you I cry, for you kneel only, why haven't you seen it?
És una història brutal, molt, molt, molt tràgica, perquè, de fet, el que fa la Júlia és aprofitar la feina de Linda Kuhl, que és aquesta periodista que es va presentar amb la proposta a un parell d'editorials a Nova York en el seu moment. Un dels editors la va animar a fer-ho. Quan finalment havien registrat tot aquest material i ho va presentar, el primer editor ho va rebutjar i no es va sentir, en fi, còmode amb el que se li havia presentat. Va finalment aconseguir que un altre s'ho mirés. Tampoc va prosperar aquella iniciativa i es va suïcidar. Perquè era el projecte de la seva vida, era una cosa en la que havia treballat moltíssim i tal, i tot aquest material va anar a parar passats uns anys a mans d'un col·leccionista de jazz, que és qui ho va posar, diguem, en coneixement de la Julia Blackburn, i la Julia va fer tota una tasca brutal de transcripció de pràcticament aquestes 150 entrevistes. És com una mena, realment, diguem, el subtítol crec que explica molt bé com s'ha anat d'alguna manera teixint això, no? Perquè és a partir dels testimonis de gent, sobretot gent que va conviure, va treballar amb ella, la va estimar, la va patir, va créixer amb ella, i és, en aquest sentit és molt, diguem que és un cas ben únic i molt curiós i que serveix justament per contradir bona part del que el Dafty explicava. El Dafty és el negre que va escriure les memòries del Lady Sings the Blues, que va publicar Tusquets aquí a Espanya a finals dels 80, i que és un llibre que continua reeditant-se des d'aquells anys. És un autèntic clàssic, però és una mena de producte edulcorat amb moltíssima censura que Random, en el seu moment als Estats Units, va acabar convertint en una història, realment en un producte de censura terrible, no? Hi ha moltes coses, de fet, i és una de les coses que voldria fer és mirar de veure si puc recuperar tot el que es va censurar d'aquella edició original per fer-ne, diguem-ne, l'edició completa, per dir-ho de manera, no? Sí.
Això alternativa, no?
Quasi sí.
En la línia aquesta dels llibres corals, aprofito també per parlar d'una cosa que ha sortit fa relativament poc, que és Tocats de l'Ala, de l'Oriol Rodríguez, que ha publicat Contra, que és una història oral del rock català. I està bé perquè, a veure, hem tingut molts articles, molts textos parlant dels grups que van participar en aquell cèlebre concert del Sant Jordi, tots els que van acabar conformant aquella cosa del rock català, no? Des dels Pets, Doble Buble, L'Axem Busto, Quimi Portet, fins i tot Sang Traït. Però en aquest cas, el llibre de l'Oriol Rodríguez, jo crec que té dues coses que són, primera, molt, molt atractives, que és el pas del temps, la perspectiva dels anys. És a dir, ja no és el mateix parlar quan han passat 5 anys del fenomen que quan n'han passat 25 o 30. I, per tant, els mateixos protagonistes, doncs, tenen distància a l'hora de parlar-ne. I això està molt bé. És a dir, veure els mateixos músics, el Quimi Portet, el Gerard Quintana, parlant del que havien fet, però sabent posar-hi un punt de crítica i fins i tot intentant desmitificar tot aquell moviment, doncs crec que està molt bé, no? I l'altra cosa és aquesta barreja de veus, que també és un fenomen que crec que funciona molt bé als Estats Units, molt sovint fan això, no? Però una biografia del Truman Capote feta a partir de tota la gent que el va conèixer i que en va parlar mínimament, no? I en aquest llibre crec que també és interessant això. O sigui, que qui vulgui conèixer una altra vegada, o millor fins i tot la història aquesta del rock català dels anys 90, aquest llibre de l'Oriol Rodríguez doncs li anirà bé.
Diu el Pep Sala, en aquell moment no vam ser conscients de la importància que va tenir aquell concert, i això és la definició de perspectiva, efectivament. Perquè suposo que passa tot sovint, digues-me.
De fet, aquest Tocats de l'Ala, aquesta història oral del rock català, diguem que d'alguna manera és el tercer volum que publica Contra en aquesta línia, i que va començar amb el Pequeño Circo del Nando Cruz, un retrat oral de l'indi espanyol dels 90, i el Bacalao del Luis Costa, que també era una història oral de tot el que va ser la New Wave valenciana, i que va acabar demonitzada, no?, sota l'etiqueta de Màquina de Bacalao i de la Ruta del Bacalao, etc., i que també doncs són dues obres que o sigui, coincideixo que són tres fenòmens, tant el rock català com l'indi dels 90, com la Ruta del Bacalao, són tres fets amb, o sigui, són tres escenes amb prou controvèrsia, amb prou elements de controvèrsia, que fan que aquesta lectura a partir de història oral, a partir de molts testimonis, doncs sigui potser la manera de tenir una idea una mica realista de, en realitat, de què va passar. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban,
bang, que tumban, que tepe, tepe, tan, pam, pam, que tumban, que pim. Bacalao sona cada costa, pensant...
Sí, sí.
Sona la prehistòria.
Ara que ho dius, jo recordo també un llibre que va sortir, potser tu recordaràs el títol, l'autor, que era el de... Iba Salieri Melier.
Per favor, Exta sí, Exta no.
Sí, sí.
Chimo Bayo, perdona.
Chimo Bayo,
Iba Salieri Melier.
Exacte, que era
molt divertit.
El que passa
és que em sembla que aquest és una narrativa.
Sí, sí, és una altra cosa, però vull dir que tenia la seva gràcia.
Mira, en aquest sentit, i així com no el vaig arribar a llegir, però em van dir que potser no me'l podia estalviar, el del Chimo, però una de les meves obres favorites també de periodisme musical, i de fet un dels meus autors de referència, que és el Simon Reynolds, una de les obres que més m'ha interessat és Energy Flash, que precisament és la seva visió del que va ser la onada del moviment raver a l'Anglaterra de principis dels 90, finals dels 80, i també doncs ell ho explica des d'una perspectiva totalment vivencial d'un melòman, no sé si en aquell moment ja començava a exercir de periodista, però era molt, molt jove, i doncs clar, també té aquesta perspectiva des d'algú que des de dins t'explica doncs la seva visió d'un moviment que va ser totalment demonitzat, que va ser exactament el que va passar també amb el punk a finals dels 70.
Clar, sí. Sí. Jo he vist el llibre, no, aquest no l'he llegit, però en canvi veus, em fas pensar per la descripció aquesta d'una escena que en el seu moment va ser important amb un altre llibre que va treure Contra, que és el... De Hacienda, no?
Com
no dirigir un club del Peter Hook, que precisament aquest cap de setmana està aquí a Barcelona, la primera persona,
de,
no?
De New Order
i de Joy Division, sí. No? I que d'alguna manera per mi és com la versió escrita del 24 Hours Party People, la pel·lícula aquella del Michael Winterbottom, que explicava molt bé aquesta escena musical de Manchester, i aquí en aquest llibre doncs fa això, no? Explica la intrahistòria, podríem dir, d'un club que va ser essencial per entendre la moguda aquesta de Manchester, sobretot, i el sorgiment de la música aquesta house i tota aquesta escena, no?
Hi ha un altre llibre al respecte d'aquest fenomen molt, 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 molt curiós, que de fet encara no ha sortit i que publicarà Temes d'Hoy, que és aquest segell històric del grup Planeta, que ha patit petit potser no és la paraula,
experimentat
una reconversió molt radical gràcies a la molt bona feina que està fent en Marcel Ventura amb els seus companys, i que és Last Night a DJ Saved My Love, que em sembla que sortirà amb el títol Anoche me salvó la vida un DJ, però bé que no sona ben bé igual. Però és molt curiós també com s'explica tot aquest fenomen des de la visió del DJ, i es fa com una mena de diguem-ne que d'apologia desenvolupada sobrecomplexada de la figura del DJ, però des de, diguem-ne, des de la invenció del gramòfon fins a la cultura rave, que és tot un recorregut interessantíssim. I jo crec que també potser és una figura que, diguem-ne, poc desconeguda i a la qual s'ha de reconèixer també, doncs, tota una sèrie d'aportacions molt importants, no només des d'una perspectiva conservacionista, però també com una figura capdal dins del que és la música contemporània, no? No sé què penseu. Vull dir, el DJ és un personatge maleït o que poc reconegut, o fins i tot pels que som grans aficionats a la música el tenim una mica així com deixat de banda, no?
Sí, com l'antiheroi, jo sí. Crec, no? De la festa i de la nit, i per tant és com el personatge que està fora i que a més, diguem-ne, té una mirada privilegiada. En realitat, jo crec que s'hauria d'haver escrit més o s'hauria d'haver utilitzat més la imatge del, o la figura del DJ, fins i tot literàriament, no? Per explicar històries, no? Perquè el DJ és aquest que queda fora del grup, és el desclassat, és l'antiheroi, i al mateix temps és el demonitzat, perquè quan la música, diguem-ne, allò, aquella frase famosa dels adolescents, totes les cançons parlen de mi, no? Clar, quan el que posa les cançons, posa cançons que no parlen de tu, d'alguna manera,
com va cantar Morrissey,
exacte, no?
Que les cançons no, Hank, quan demanava Hank de DJ.
Exacte, pengem el disc jockey, no? Sí.
Home, en aquest bacalao que us deia, precisament, prenen veu els disc jockeys, són els qui tenen
Era els amos a la festa, de fet.
Bueno, i de fet, amb els anys s'han acabat convertint.
Sí, és com canviar la paradigma. També molt interessant per entendre aquest canvi de paradigma, no? La conversió del disc jockey en estrella. Estan molt bé els dos volums que ha editat el Javier Blanquez sobre la història de la música electrònica. Dues bíblies, Loops volum 1 i Loops volum 2. El primer volum hi feia d'editor i, en canvi, en el segon ja era obra seva. I, doncs, això són bíblies, i físicament també, i pel que fa a pes també, també tenen un pes de bíblia. I vaja, són super interessants per entendre, doncs això, no, de quina manera ha canviat aquest paradigma en què, doncs, la música popular abans es feia amb instruments i ara, doncs, es fa amb màquines, i com la música electrònica ja no, diguem que és una etiqueta que té poc sentit parlar de música electrònica com a estil, quan tota la música, de fet, és electrònica. És a dir, que l'electrònica en realitat no és el què, sinó és el com si diguéssim. Mm-hmm.
A mi, des d'aquest punt de vista més creatiu que divulgatiu, i abans deia jo, bacalà és una paraula que em ressona així prehistòricament, i en canvi una paraula molt més actual, que és el trap, no? I volia també recomanar, que alguna vegada hem parlat, el llibre Trapologia, d'en Borja Bagunyà i en Max Besora, que ha publicat ara llibres, perquè és un assaig literari i una aproximació a un fenomen que ells reconeixen que no entenien i del qual no en sabien res abans de posar-s'hi, i que comença a investigar amb ulls d'això, de periodisme gonzo gairebé, no? I a més, doncs, hi ha un munt de paròdies, de pastitxos i de jocs intertextuals i musicals amb un fenomen que poc s'ho pensaven. Jo crec que molts seguidors del trap, no sé si arribarà a aquest llibre, que també té un punt de bíblia generacional a les seves mans, però haurien de fer-ho, si més no, per entendre que, caram, és una cosa que ens envolta, no? I que potser d'aquí 25 anys sonarà tan prehistòric com el bacalao. Tant de bo, afegeixo. Però bé, que en tot cas està molt bé, no?
Aquí em sap greu, però crec que les teves pregàries no seran escoltades.
Sí, sí, sí.
I precisament, doncs, per diguem, perquè tots plegats, doncs, anem acceptant el fet que el hip-hop és el nou mainstream, i això està aquí per quedar-se fins que hi hagi un canvi generacional, però vull dir que crec que en tenim per almenys una bona dècada fins que sorgeixi algun altre canvi. Per introduir-vos, no?, com i d'una manera molt, molt interessant, com sorgeix la cultura hip-hop, aquest hip-hop old school, un altre llibre de capçalera em resulta Generació Hip-Hop, d'un autor nord-americà que es diu Jeff Chang, i doncs és això, per entendre els inicis d'aquesta, també, de cultura de DJ, no? Perquè, clar, el hip-hop, en el fons, tot i que finalment qui s'hagi acabat consagrant en l'estardom, siguin els MCs, siguin els rapers, en realitat és una cultura cultura que sorgeix, són els DJs, no?, qui la comencen canviant aquesta manera de construir la música, creant música a partir de música preexistent, no?, amb el tema del sample, i com això entronca també amb la cultura jamaicana dels sound systems. És una obra de capçalera superdidàctica, superinteressant, i que, ja us dic, per qui qualsevol que sigui una mica aliè al món del hip-hop i tingui ganes de saber com hem arribat fins aquí, com si diguéssim...
Està publicada en castellà?
Sí, sí, la traducció al castellà es diu Generació Hip-Hop. Ara mateix no recordo l'editorial, però sí.
Molt bé. No, jo ara em tornaré analògic una altra vegada. I de tots els llibres que ha publicat el Julián al Cultrum, jo destaco molt el Hipsters Eminentes, del Donald Fagen. Mm-hmm. Deixa'm dir abans, per això, que una cosa que és molt de molt bon valorar dels llibres del Cultrum és l'edició, que és una cosa...
El disseny
és preciós, està molt, molt ben cuidat. A més, fas aquesta cosa que és com que la solapa tanca el llibre, no?
I serveix de punt de llibre, també.
Serveix de punt de llibre, tot i que a mi em sap greu fer-ho malbé, eh? I gairebé, al tancar-lo, gairebé li dona un aspecte com de... d'àlbum.
Sí. És ben curiós perquè és una solució que no fa servir ningú ni a Catalunya, ni a Espanya, no ho he vist enlloc. És una cosa que només l'he vist a França. En diem el contrallom, però no sabem ni si existeix el
però has creat un neologisme.
Però sí que és una solució curiosa i n'estem encantats, perquè sempre vol, d'alguna manera, en termes de packaging, buscar aquell toc diferencial que et permeti, doncs, que el lector et reconegui ben ràpid, no? I va ser una troballa ben curiosa.
Sí. No, però és bonic perquè, de la mateixa manera que molts malhòmens, no?, tenen en el vinil un objecte també de culte, doncs és bonic també treballar la part física i objectual del llibre.
Sí, sí.
Però sí que això que deia, que sí que és veritat que recordo una mica l'àlbum, eh?
Totalment.
No ho havia vist des d'aquest punt de vista.
Sí, per mi és molt bonic, és molt bonic. I parla el disseny, amb la foto en blanc i negre, sempre amb aquest petit relleu. No, tot està molt bé. I curiosament, el que deia, el llibre aquest de Hipsters Eminentes, del Donald Fagen, que és un llibre que jo vaig llegir en el seu moment en anglès, perquè Steely Dan sempre ha sigut un grup que m'havia agradat molt, i ell, el Donald Fagen, com en solitari també, penso que era un té 3 o 4 discos que estan molt, molt bé, i aleshores aquest llibre, però és curiós, perquè és evident, hi ha coses que has anat escrivint al llarg dels anys, llavors per acabar-lo de rodonir posa aquell dietari seu, no?, que al mateix temps està bé, penses, ostres, algú que està fent un dietari d'una gira, a més d'un grup d'aquests conformat amb dos músics més, que es diuen Dukes of September.
Exacte.
I la sensació que tinc, em sembla que ho vaig escriure en un article, la sensació que tinc és que és un pesat. És que el Donald Fagen és un tio d'aquells que et fot la tabarra, però que és graciós, saps? Perquè ja... I això deu passar bastant amb els músics, que ja tenen una certa edat, com ell, que ja deu tenir 68, 70 anys, i segurament et foten la tabarra explicant-te les batalletes, i n'hi ha que deuen ser divertits i n'hi ha que no, no? I aleshores ell té la gràcia que és divertit i que al mateix temps, doncs, bueno, fa una altra cosa que per mi és molt important, que és explicar tot l'origen de l'escena hipster. Avui dia que parlem tant dels hipsters, doncs, com a principis dels anys 50, o sigui, ens hem de remuntar això, fins als anys 50.
Els beatniks, vaja, una mica.
Sí, però fins i tot, gairebé diria els pre-beatniks. Hi ha unes memòries d'un editor que era Anatole Breuer, i Anat, que es deia Quan Kafka era l'hòstia, Quan Kafka was the rage, i explica el mateix, i és molt interessant veure, comparar, diguem-ne, perquè estan parlant del mateix moment, el Donald Fagen i l'Anatole Breuer, un des del punt de vista de l'editor que arriba, torna de la guerra, diguem-ne, i li donen una beca per estudiar en una universitat de Nova York, i l'altre, doncs, que ha sortit d'un poble i ha acabat, una ciutat, ara no recordo, i ha acabat a Nova York també, i d'alguna manera es familiaritza amb aquesta escena cultural que donarà peu als beatniks, no?
Sí, és curiós com es presenta en l'edició original nord-americana. se'ns parla d'assajos autobiogràfics quan el que en realitat fa és justament el contrari, vull dir, és potser celebrar, diguem-ne, l'obra dels grans músics que sí. va tenir el privilegi de conèixer i d'escoltar en aquells anys formatius a Nova York i després de trobar-se amb en Walter Becker al Bard College, no? És, en aquest sentit és una troballa ben curiosa, és com una mena d'antologia de peces que havia anat escrivint per Empire, em sembla que per la pròpia Rolling Stone, per algunes altres revistes musicals.
Tot, pot ser que entrevisti el Henry Mancini, no? Hi ha un moment.
No, entrevista al Morricone.
Al Morricone.
Exacte. Sí, que és una entrevista surrealista.
Molt surrealista.
Que dius que sembla que l'home estigui realment com impressionat pel personatge i no se n'acabi, diguem-ne, de sentir còmode en cap moment. I sí que hi ha una mena d'oda al Mancini, brutal, que és un personatge, també ben curiós, que donaria per tota una conversa, també. És una tria bastant curiosa. La veritat és que hem estat perseguint-lo durant mesos, no hi ha hagut manera d'arribar. Han estat de gira, de fet, amb Steely Dan, una altra vegada, ara fa poc, al Regne Unit, que va coincidir amb la Fira del Llibre a Londres, però no em vaig poder escapar. Però vaja, estic encantat. Jo també sóc un vell fan dels Steely Dan.
Tinc apuntat aquí, dic, un dia lliure en el dietari, diu, fa una sèrie de concerts a Las Vegas, diu, un dia lliure, tinc dia lliure, diu, és una temporada a l'infern. I després, diu, fa un altre concert a Los Angeles i torna del concert, evidentment, directament a l'hotel, i allà a l'habitació escriu, diu, i es queixa que el públic era massa vell, diu, era tant de geriàtric que he estat a punt de posar-me a cantar els números del bingo. Això és fabulós, no?
Sí, brutal. La veritat és que aquesta segona part ha estat molt més criticada, potser, però trobo que injustament, perquè és justament potser l'única part veritablement autobiogràfica de tot el text, i que et descobreix, doncs, el, diguem-ne, un artista ja, doncs, pròxim als 70, sí, i...
És que havia de tindre ell l'edat de jugar al bingo,
en fi, de totes les vivències. Però és un document curiós d'època, també.
Ara que esteu mencionant això, m'està venint al cap una obra que hem mencionat molt, molt de passada i que crec que ens ho podríem estendre una miqueta més, que és aquest Ropa, Música i Chicos de la Vip Albertin, que va ser, doncs, guitarrista de The Slits, aquest grup, doncs, que associen com grup femení del punk, però en realitat, doncs, més aviat és un dels grups bandera del post-punk, no? Dels impulsors del post-punk. Hi ha nois, noies, vull dir que un dels grups que va ser com superessencials en el sorgiment d'aquest moviment, i que moltes vegades tinc la sensació que per mala sort no han estat posades al seu lloc, no? S'ha quedat com una cosa només de reivindicació de gènere quan s'hauria de reivindicar en clau, doncs, musicals. I trobo que aquesta memòria té molt d'això, no? Precisament comença amb una primera part o amb una mitja part que és absolutament essencial, que explica, doncs, aquest Rise and Fall de The Slits, que serveix com a contrapunt, no?, de tot el que hem arribat a llegir sobre el punk i el post-punk, però com a contrapunt, perquè, clar, ja ho explica com des del fet des de la vivència de tot plegat des d'una dona, que, clar, moltes vegades, ostres, clar, té aquest punt de desmitificació d'herois que queden, diguem, retratadíssims, no?, per segons quins aspectes. I, en canvi, doncs, hi ha una segona part en la qual, doncs, parla de l'etapa post-Slips, doncs, com això, el grup va tenir una dissolució tan amarga, i després també com una coda, un punt ridícul fins i tot, en la qual la Vip Albertin no hi va acabar d'estar implicada, però que també l'explica. Ella acaba explicant la seva història com una mestressa de casa frustrada, amb un matrimoni trist, un càncer... És a dir, una història anti-rock total. Diguem que comença sent mig llibre, és una història, doncs això, generacional, pam, retrat d'una escena que desperta molt d'interès, i de sobte et trobes amb un llibre, una segona part, que dius, ostres, és que no sé si estic segura si m'acaba d'interessar, o diguem que té valor, no sé, com una certa valentia, no?, de decidir-se a posar per escrit això, però alhora jo tenia els meus dubtes llegint, no estava segura si m'acabava d'interessar o no.
Bueno, és el que deies abans, no? com a vegades és interessant també que deixin estar de banda, o deixin de banda, diguem-ne, el to més èpic, clar, i autocelebratori, i també puguin parlar de com se senten ells quan estan, diguem-ne, damunt l'escenari i vivint totes aquestes coses.
Torno a la Tracy Thorn perquè és exactament aquest tercer llibre que ha tret Alfa de Gai, és exactament això, i acaba explicant, entre d'altres coses, unes vacances a Canàries amb la seva germana i el seu pare, que ja està molt, molt gran, i llavors l'han de portar a la residència, i per tant, dius, és com l'antivida, o sigui, és la cara oculta de l'èxit i d'algú que dius, bueno, ha deixat una sèrie de cançons memorables i que les cantem tant com podem, i en canvi, de cop, resulta que tenen una vida, com tothom, doncs molt més quotidiana i a vegades trista, també, no?
Déu-n'hi-do, normalment sortim d'aquest programa amb un llistat immens de llibres per comentar i per llegir. Avui, a més a més, necessitarem moltes hores per sentir tota la música que hem generat verbalment, de manera que moltíssimes
potser
gràcies.
Potser hauràs de fer una llista de Spotify.
La llista hi és. Vull recordar que Ciutat Maragda té una llista de Spotify que pràcticament supera les 200 cançons i continuarà sent llarga i a partir d'avui encara més, de manera que això, gràcies per compartir-ho a la Jukebox avui, Marta Díaz. Veus, ella no s'acaba.
Només m'han quedat un alt tinter, però que és dels meus llibres favorits de música que s'ha escrit mai, que és el Cómo funciona la música del David Byrne, que doncs és una meravella per la manera com explica aplica la seva experiència personal com a música. També doncs, aquests elements d'escena, aquest, uns marcs així que són interessants, vull dir que els malòmens ens hem interessat molt per aquests períodes, no, d'aquest underground novaiorquès de principis dels 80, però alhora doncs, té un punt de manual per músics que s'hi vulguin dedicar, què heu de fer, quin tipus de contracte us interessa, voleu ser un músic independent, és a dir, i aquesta dimensió de un astre com David Byrne també, que de sobte es posa, hola, vaig escriure un manual per explicar-vos com funciona la música des de tots els àmbits, també em sembla superoriginal i divertidíssim, a més.
Com funciona la música, una altra per la llista, que insistim, avui és llarga. Gràcies a tothom. Julián, escolta'm, no t'hem conegut com a percussionista, però t'hem d'agrair que aquest Cultrum soni també, de manera que vagi molt bé. Gràcies pels llibres, pels que han de venir, pels anuncis coenians que també ens has fet avui, i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Marta Soligru, gràcies, com sempre.
Gràcies.
Jordi, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
I de viatge en viatge, i de manera extraordinària, ens arriba el Joan Lluís. Lluís, com estàs?
Estic bé, gràcies.
Sí, ha anat bé, això?
Sí.
Fantàstic.
Molt bé.
Fantàstic. No sé si amb aventures tan èpiques com les que ens han descrit alguns dels grans literats que s'han dedicat al gènere.
Déu-n'hi-do, eh? Potser sí. Algun dia m'ho posaré per escrit, tot això.
Exacte. Home, és que avui la coberta que ens portes és bastant, no?, tant per la figura que evoca com per aquest globus i aquest adjectiu, un dels clàssics de la literatura.
Jules Verne. Mm-hmm. Jules Verne mateix. Llavors, bé, Jules Verne no es pot dir que hagi parlat gaire de Catalunya o fins i tot gens. Però algunes pistes hi ha que són molt interessants, no per la seva obra, sinó per la seva mentalitat. L'interès de parlar de novel·les que a vegades són gaire bones és que a vegades deixen aflorar les mentalitats que les sostenen. I és el cas amb aquesta novel·la de Jules Verne, que és una de les més dolentíssimes que hagi fet. Jules Verne no era un gran estilista, però era un...
No agrairem mai prou la teva honestedat literària quan descrius els llibres. Dolentíssima.
A mi m'encanta Jules Verne. He llegit molt Jules Verne. Fins i tot l'era llegit bastant, però estilísticament no era un gran escriptor. I aquesta novel·la, a més, no té cap interès. És una novel·la molt estranya, que és del final de la seva vida, 1896. Ell va morir en 1905. Es diu Clovis d'Argentor i és una mena de viatget familiar des del Llenguadoc fins a l'Algèria quan era francesa, amb un personatge i uns personatges que s'avoreixen en un vaixell i després quan arriben a Algèria alguna cosa passa, troben un lleó per aquí que passa, blah, blah. Realment no és gens interessant i és fins i tot sorprenent que s'hagi publicat, diria, després de les meravelloses aventures que ha sabut explicar en tantes altres novel·les, però això suposo que devia haver-hi algun tripijoc, en tot cas una manera d'arreglar-se amb el seu editor. Uh-huh. Clovis d'Argentor, que és el títol, és també el protagonista principal, que és de Perpinyà. Ah. Diu que va néixer a la plaça de la Llotja de Perpinyà, que és el centre, el cor de Perpinyà. En cap moment no diu que el personatge sigui català. Absolutament, és un francès com un altre. I en el curs del viatge fan una etapa a Mallorca, visiten Mallorca, i tampoc a cap moment no diu que s'hi parli català. A cap moment. Això no és gens estrany, però trobo que és interessant, perquè al segle XIX la gran empresa ideològica, sobretot al final del XIX, era la colonització. I per colonitzar, primer cal ignorar els colonitzats. I per ignorar-los, la millor manera és de no voler saber-ne res. Jules Verne és extremadament precís en les descripcions de les ciències naturals, astronomia, no sé si l'astronomia és una ciència natural, vaja, biologia, botànica, mineralogia, geologia, però les ciències humanes molt poc, sempre és molt imprecís, i crec que és molt precisament perquè els llocs on envia els seus personatges són llocs o colonitzats, o en via de colonització, o susceptibles de ser colonitzats. I, per tant, és necessari per ell ignorar què fan els humans que hi viuen. I això és vàlid per totes les illes del món, però també fronteres endins de França, i per això ignoro olímpicament el fet que pugui existir la llengua catalana. En una altra obra en parla, que és una obra, una mena, no és, anava a dir un assaig, però no és un assaig, és una mena d'atlas, que es diu Geografia il·lustrada de França i de les seves colònies, que és una obra de joventut, en què fa una descripció molt seca de França, departament per departament. La població, els rius, les muntanyes, és poc interessant, també són dades, és una mena de Wikipedia de l'època. I quan arriba a Catalunya Nord, o sigui al departament dels Pirineus Orientals, aquí sí, diu que existeix la llengua catalana, però diu una cosa molt curiosa, fascinant, absolutament extraordinària. Diu, el català és una llengua molt antiga, probablement més antiga que el llatí.
Caram.
Déu-n'hi-do.
És una relectura de la història interessant.
Sí, no? Oi? La filla que precedeix la mare.
Això és, mateix, és molt... sí. Sort llavors, que no la dia de l'indoeuropeu.
Això. Llavors, per què diu una bajanada com aquesta? Era molt fàcil de veure que el català sent una llengua romànica propera al francès, espanyol i italià, que té el mateix origen, no cal ser lingüista per deduir. És per la mateixa raó, perquè li és igual, no li interessa gens, no té cap importància. El català no té cap importància. Al segle XIX, sobretot a final del segle XIX, l'únic interès que hi ha a França pel català és que es desaparegui. Per tant, per començar, què cal fer? Ignorar tot. Els orígens, el desenvolupament, l'estat actual, les riqueses, tot. No en sap res, no en diu res, no li interessa. Jules Verne és absolutament extraordinari perquè permet una lectura molt nítida de les mentalitats de la seva època. És un mirall complet. Si mai un dia fessis algun programa especial sobre Jules Verne, esperaríem de dit que m'hi convidessis.
Oh, i tant.
Perquè realment es poden dir moltes coses de les mentalitats, l'antigermanisme, el racisme, l'antisemitisme, tot això traspua, afloreix, amb contradiccions, i és molt, molt, molt apassionant.
Déu-n'hi-do quantes coses es poden efectivament extreure d'un clàssic de literatura, també estilísticament reprovable, com en algun moment ens has dit. Jo, de totes maneres, no volia acabar sense recomanar una revisió, ara sense entrar en qüestions ideològiques, sinó simplement artístiques, una revisió il·lustrada que ha fet Matteo Berton, un gran il·lustrador italià, que acaba de publicar a l'editorial Thule, a un altre dels viatges cèlebres a Verne, no? de la seva bibliografia, que és el viatge al centre de la Terra, un àlbum il·lustrat que explica la història, en aquest cas avinyetada, no? Amb una mena de vinyetes i amb un tipus de grafisme molt particular que els que conegueu, doncs, a Matteo Berton és, o Berton, una de les línies estilístiques que ha treballat més i que, per tant, es pot trobar en aquesta aventura èpica editorial Thule. Per tant, Joan Lluís, t'esperem, efectivament, el dia que ens hi dediquem de manera monogràfica i, sobretot, t'esperem sempre amb la crítica ben esmolada, com és costum de la casa.
Aviam, sí.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui en una sessió tan musical amb un altre dels mites que també publica Cultrum en forma d'autobiografia, Johnny Cash. Amb vosaltres, Rosa Silloé, el control tècnic, i un servidor, David Guzmán. Johnny Cash, Wide Open Road.
Well, you said you had enough, you said that you were leaving. I said, shove off, honey, baby, I ain't grieving. Pack your bags and pull out this evening. There's a wide open road. On Saturday morning you were nowhere about, and so I searched the town, but you had done pulled out. I looked northeast and west, and then leading south, I saw a wide open road. There's a wide open road, it's leading south from my abode. If you stick around and turn your damper down, or there's a wide open road. That your kitty cat is still around, and you left your wedding ring when you went down that wide open road. If you're gonna stay away, then honey, let me know how to cook hot biscuits, how to roll the dough. Everything's gone crazy since I told you to go down the wide open road. There's a wide open road, and honey, I want you to know. You can look down south, or you could turn back home, and there's a wide open road.